Sou a la muntanya i fa sol, però de sobte comença a bufar fort el vent, aixeca la neu i quedeu totalment envoltats d'un núvol blanc. Les partícules de neu us piquen a la cara com si fossin petites agulles. No sentiu res i no veieu ni on sou. Sou enmig del torb.
RAC 1 i Naturgy t'ofereixen Oxigen, el podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart.
El torb és un dels fenòmens més perillosos que ens podem trobar a la muntanya. Es produeix quan el vent fort aixeca la neu. Com més fort sigui el vent i com més neu hi hagi, sobretot si està poc consolidada, el torb encara serà més potent. Si t'hi trobes al mig, quedes dins d'un núvol de neu amb vent huracanat que no et deixa veure res ni sentir res. Et desorientes i comença un llarg camí per sobreviure. Avui parlarem amb una persona que se'n va sortir d'una situació tan extrema com d'un torb, amb un altre que ha escrit un llibre sobre el pitjor episodi viscut a Catalunya, i veurem com s'ho fan els bombers davant de situacions tan extremes. Comencem! El 30 de desembre del 2000, després d'un parell de dies de nevades febles, el vent va començar a bufar amb molta força, sobretot al Pirineu. Al matí feia sol i la temperatura era prou confortable, però a partir del migdia, de manera sobtada, el vent es va reforçar fins a cops que van arribar als 140 km per hora. Una ventada que va aixecar grans quantitats de neu i va atrapar la gent que havia sortit a muntanya. I perquè ens expliqui més detalls d'aquest episodi, avui parlem amb el Jordi Cruz, que és meteoròleg i autor del llibre Tres nits de torb i un cap d'any, crònica d'una tragèdia al Pirineu. Hola, Jordi, què tal?
Què tal, bon dia.
Abans de res, et volia preguntar d'on va sortir la idea d'escriure aquest llibre.
Doncs mira, jo a vegades faig xerrades de meteorologia de muntanya, centres excursionistes, i llavors doncs, em vaig preparar un tema, un exemple d'una situació de meteorologia molt adversa, no? Doncs per dir-li a la gent que fa muntanya, ei, aneu amb molt de compte. Llavors doncs, jo coneixia aquest cas perquè doncs, uns nois que havien fet el màster aquest de meteorologia, doncs ens l'havien explicat allà al Servei Meteorològic de Catalunya, perquè vam col·laborar amb ells per tot el tema de l'anàlisi de la situació, i llavors doncs vaig començar a investigar una miqueta, però diguéssim que amb la intenció d'això, d'explicar-ho en aquestes xerrades, i vaig veure que darrere d'aquesta situació meteorològica tan adversa i tan excepcional, doncs hi havia una història humana que valia la pena explicar, i buscant, doncs al final, mira, va sortir un llibre.
I, clar, aquesta situació va atrapar moltíssima gent. Va enganxar esquiadors, escaladors, excursionistes. El canvi de temps estava previst?
A veure, estava previst que hi hagués un canvi de temps, que bufés vent, que baixés la temperatura, fins i tot que hi hagués precipitacions. Vent, doncs, de 70, 80 km per hora, doncs sí que més o menys esperava. Però, clar, és que el vent va arribar fins a 140 km per hora, que sapiguem. I el vent va entrar de sobte. Llavors, la gent que estava per damunt dels 2.000, 2.200 metres, en llocs, diguéssim, allunyat de les estacions d'esquí, doncs, clar, ho va passar molt malament i alguns que no van tenir cap oportunitat de salvar-se.
Clar, en el llibre parles de diferents grups de gent que es van trobar en aquesta situació. En total, quantes persones van quedar atrapades o que tu en tinguis constància i quantes no van tornar mai a casa?
Clar, al final, víctimes mortals al Pirineu n'hi va haver 12. També va haver-hi un noi a Panticosa i un altre a Andorra. Però persones que ho passessin malament, doncs ben bé dues dotzenes o gairebé 30, eh? Hi havia moltes persones. Aquell cap de setmana va ser el primer en fer bon temps i amb neu d'aquella temporada, tot i que al final, evidentment, el temps va empitjorar, eh? Però llavors hi havia molta gent, doncs això, que tenia ganes de fer activitat i tot i veure que el temps, doncs, potser no seria excepcional, doncs van sortir.
Clar, al final, aquesta gran quantitat de gent que van acabar sortint demostra doncs, que la previsió al final no va ser tan afinada, no? Aquests 140 km per hora que deies que no estaven previstos, perquè si no normalment la gent davant dels pronòstics d'aquest tipus que els meteoròlegs ja intentem, no? Dir això de vigileu perquè es produirà el fenomen del torb, no sortiu, pot ser que un parell de persones o no ho sentin o no ho sàpiguen o s'atreveixin a fer-ho, però més de 30 persones ja és una situació que dius segurament la previsió no...
Exacte, va ser una situació excepcional. A més, clar, tu ets molt jove, però fa 20 anys les prediccions, doncs clar, no eren tan bones com ara. Ja saps que els models han
sí,
millorat
sí.
Molt. I clar, en aquella època el problema és que com que no s'encertava tant, doncs moltes vegades la gent no feia tant cas, no?
Clar.
Ningú s'esperava el temps que realment va acabar fent.
Clar, i justament precisament aquestes 12 víctimes mortals deixen en evidència, com si diguéssim, que aquest tor és mortal, que és un fenomen mortal. Tu que has parlat amb els testimonis, què t'explicaven que se sent quan estàs enmig d'aquest tor?
Clar, d'entrada el que sents és molt soroll. El vent fa moltíssim soroll i llavors comunicar-se amb els companys és gairebé impossible. Has de cridar i has d'estar ben bé cridant-li a l'oïda perquè fa molt de vent i no se sent. Llavors, clar, el vent transporta tota aquesta quantitat de neu, el tor pot arribar a transportar més de mig quilo de neu per metre quadrat i per segon. Això és com si a una persona cada segon li tiressin una palada de neu, una neu que impacta sobre el teu cos i sobre la cara a 100 km per hora o a més i que es clava, és com si fossin doncs, petites navalles. Però a més, també feia volar trossos de gel gran. Això va fer que alguns doncs, s'haguessin d'estirar al terra per no rebre l'impacte d'aquests trossos i que els feia mal al cap. Però clar, estirat al terra i amb aquella temperatura, doncs clar, et quedaves congelat. Llavors doncs, la gent va haver de fugir d'aquella sensació tèrmica. I clar, molta gent el que va sentir és una sensació d'angoixa brutal, perquè no hi sents res, no veus res, perquè es veu tot absolutament blanc, es produeix el fenomen del whiteout, i és que el terra és blanc perquè està nevat, el cel és blanc, la visibilitat en alguns moments era inferior a un metre, el vent et tira a terra, tira cap aquí, tira cap allà, llavors, clar, perds l'orientació, no saps ben bé on estàs, i l'única cosa que pots fer és baixar. Baixar sí que més o menys veus doncs, que estàs baixant. El que passa que, clar, doncs, el vent t'empeny cap a llocs on tu potser no volies anar, i això és el que va passar, sobretot amb la gent que els va agafar baixant del Balandrau, que els va dur cap al torrent de Fontlletera, i al final, després d'hores i hores lluitant contra aquella força del vent i contra aquell fred, doncs al final el torp els va vèncer. I clar, molta gent doncs, no va poder suportar doncs, aquestes més de 12 hores d'esgotament i de fred tan intens.
Un autèntic malson el que van viure totes aquestes persones.
Sí, sí, és increïble com va haver-hi gent que va poder sobreviure.
Sí, això és el que sorprèn. Escolta'm, Jordi, moltes felicitats per tota la feina d'investigació que has fet i sobretot per compartir-ho avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. I després de fer-nos una idea amb el Jordi de la magnitud de la tragèdia de finals de l'any 2000, hem parlat amb un dels supervivents del dia més tràgic que recorda el Pirineu català. Ell és el Lluís Tripiana i el 30 de desembre va sortir a escalar el cim del Gra de Fàjol.
Eren dos, per un cantó, que eren l'Enric Llàtzer i jo, i per un altre cantó eren el Marc i la Marta, que no ens coneixíem de res. Però cap de poc d'haver començat el descens, que va ser com va començar a bufar el vent, realment no vam decidir juntar-nos, perquè és que no podíem ni parlar. Simplement va ser una cosa purament per instint que ens vam agrupar els quatre. Hi havia moments que drets no ens aguantàvem drets, havíem d'estar estirats. Avançava uns metres, que normalment era el Marc el primer, darrere seguia la seva xicota, que era la Marta, després hi anava jo i després venia l'Enric. Hi havia moments que estàvem abraçats els quatre i fins i tot abraçats el vent ens arrossegava per terra.
En un moment, l'Enric es va separar del grup per alertar uns esquiadors que havia vist que anaven cap a una zona perillosa. Quan va voler tornar amb els altres, no va poder. El Lluís es va quedar amb el Marc i la Marta.
Estàvem amb un pendent molt pronunciat, estirats a terra, i el Marc anava encordat amb la Marta. Me va passar un cap de corda a mi, i amb els gestos vaig entendre que m'estava dient que m'encordés. Com vaig poder, em vaig fer el nus. Tenia les mans ja en aquell moment molt rígides, igual que el cos, com que pujant no feia fred, duia l'anorac a la motxilla. A terra, estirat, vaig fer la motxilla com vaig poder, em va costar molt que el vent no se l'endués. Vaig notar que m'estava quedant rígid. Va ser un dels moments en què vaig veure que allà o m'espavilava i em posava aquella jaqueta o ja no m'ho explicaria. Si no feia alguna cosa, ràpid, me morien allà.
El Lluís va aconseguir posar-se a l'anorac gràcies a un cop de vent, un autèntic cop de sort. Ara ja estava a punt per continuar baixant, això sí, sense l'Enric.
Vaig fer el nus a la corda i li vaig fer un senyal en el Marc que ja estava. Ell es va aixecar de cop, va començar a córrer muntanya avall, estirant de la corda, que va estirar la Marta, me va estirar a mi, la Marta i jo vam començar a rodar muntanya avall, el mar corrent com un salvatge, fins que es va acabar aquell pendent, va arribar al Rosset Pla, que llavors ens estàvem acostant a la llera del riu Freser, i en allà el vent no ens picava tant. En aquell moment ens vam presentar, i llavors es diu, ostres, el meu amic, l'Enric s'ha quedat a dalt, què fem? El Marc em va dir, mira, nosaltres acabem de salvar la vida. Si tornem a pujar per ell, podem morir. El millor que podem fer és trobar un refugi, trobar el poble i donar l'avís i explicar el que ha passat i que el busquin, però de moment nosaltres anem cap avall.
Aleshores van començar a seguir la llera del riu Fraser, que estava coberta de neu, però s'intuïa, i d'aquesta manera van tenir la sort d'anar a parar al refugi de Comabaca, situat sota el puig del Balandrau. En aquell moment, l'única cosa que feia Lluís era pensar salvar l'Enric.
Vam arribar al refugi de Comabaca, que hi ha un interfono d'emergència, comunicació directa als bombers de Camprodon, i clar, allò és la salvació de l'Enric, perquè ara diré que jo soc Lluís, que he arribat aquí i que l'Enric està allà dalt. A l'arribar al refugi, amb el vent que estava fent, evidentment l'antena no va aguantar. Sí, que l'interfono en aquell moment no servia. T'acabo el món als peus perquè dius, ara hem de passar una nit aquí i ell estarà tota la nit a fora.
Mentrestant, el parc de bombers voluntaris dels GRAE de Camprodon, que ja feia hores que estaven fent feina per resoldre les incidències que el vent deixava a la comarca, van rebre l'avís que hi havia gent atrapada a la muntanya. Ens ho explica el Cisco Carola, cap del parc de bombers del moment.
A les 6-7 de la tarda, el guarda del refugi d'Ulleter em truca i em diu que tenen aquest problema, que han arribat uns nois, que diuen que un seu company que estava esgotat o que no podia més i que la seva companya s'ha quedat amb ell per fer-li companyia, que estan en el coll de Comodori. Clar, això ja aquests dies negra nit. Llavors organitzem els primers que vam trobar, que van ser 4 graes, pugem a la curva del xalet i 3 d'aquells graes pugen al refugi d'Ulleter, un es queda en el vehicle, per si un cas ells tornaven i que no s'haguessin de quedar allà a l'intempèrie mentre els anàvem a buscar. I aquests tres arriben al refugi d'Ulleter, s'ha de dir que el guarda els hi dona una tassa de caldo i els explica que a part d'aquests dos que se sap del coll de Comodori, hi ha dos més, uns escaladors, que a la tarda havien de passar amb ell i que aquests tampoc han tornat. Per tant, ja en teníem 4.
El nombre de desapareguts augmentava i els GRAE, tot i la situació extrema i el risc que això comportava, van sortir muntanya amunt.
Els tres graes decideixen pujar a un coll que nosaltres en diem el coll de l'Isard, que és un coll entre els dos Grafajols, per veure si trobaven els escaladors. Van pujar al Grafajol, no trobaven ningú, baixen al coll de la Marrana, tampoc troben a ningú, i d'allà ja travessen cap al coll de Comodori. I allà tampoc van trobar ningú, perquè potser els hi van passar 25, 30 o 50 metres, però en aquell temps, i que si aquells, ells no cridaven veient els frontals dels graes, doncs clar, van passar a prop d'ells, però no els van trobar.
Les hores anaven passant, es va fer de nit i el Lluís, la Marta i el Marc van dormir al refugi de Comabaca, però ningú ho sabia i els GRAE continuaven buscant l'Enric i el Lluís sense èxit. Així es va fer de dia.
Les 9 del matí que els helicòpters ja van poder pujar, ja van fer un vol directe cap al coll de Comodori, ja van trobar, perquè aquell dia era esplèndid, vull dir que el dia abans era terrible i en canvi aquell dia era esplèndid. Arriben al coll de Comodori, sí, ja els van trobar la parella del noi i la noia. L'helicòpter va continuar buscant els dos escaladors que el guarda del refugi ens havia dit, el Lluís i l'Enric. Bé, amb això com a davant que es van trobar amb el Lluís, i una parella, i ells tres, els van portar cap a Camprodon. Se'ls va fer unes primeres cures i directament cap a Can Davano perquè ja tenien congelacions.
Amb tots tres a l'hospital només faltava trobar l'Enric. Ningú sabia on era i fos com fos ja hauria passat una nit al ras.
Vam estar voltant, no el vam trobar. A la tarda, per casualitat, un grae que es va dir, com que fa bon temps em dedico a fer esquí de muntanya, al mig del bosc de Comodori, es va trobar amb l'Enric, desorientat. Ell deia que era francès, però parlava en català, que havia passat la nit dormint al cim de les cordes, i bueno, resulta que era l'Enric, i també se'l va portar directe a l'hospital.
El van trobar quasi enterrat a la neu, a pocs metres de la carretera de Set Cases a Vallter, i amb una hipotèrmia de 26 graus al cos. I estava, el troben igual, 10 minuts més tard ja està mort. Estava a les últimes.
La història de l'Enric i el Lluís va tenir un bon final, però aquest desenllaç no es va repetir en altres grups d'excursionistes. Aquell dia també van sortir a muntanya 8 excursionistes que en van anar a fer al Puig del Balandrau. Només en va sobreviure un, i és que el panorama que van trobar els GRAE quan es van poder enlairar amb l'helicòpter va ser catastròfic.
Demà matí el primer helicòpter que va arribar, vaig pujar dalt, vam mirar tot allò i allò era un mar blanc. Allà no es veia ni una roca, no es veia ni el refugi que hi ha a la pista que va de Tregurar a Ribes. I a partir d'aquí van començar a distribuir gent, tota la gent que vam tenir, que van pujar els tres helicòpters que teníem en aquell moment en funcionament per nosaltres. El primer dia ja vam trobar que sortia de la neu una tanca d'una motxilla, a partir d'aquí ja vam trobar la primera víctima, i a partir d'aquí bueno, ja vam veure que tot allò havia de ser tot el torrent de Folletera. A la tarda, més avall, ja vam trobar els esquís, pals i tot el que havien deixat els nois, els de l'altre grup, i clar, aquí ja es va concentrar tot dintre del torrent de Folletera i tot el que buscàvem al voltant del Balandrau i es van anar concentrant tot cap aquí.
L'únic supervivent d'aquest grup va ser el Josep Maria Vilà. L'Alberto me'l va entrevistar al programa d'Islàndia i podeu recuperar l'entrevista sencera a racu.cat.
Oxigen, amb Mònica Usart.
En aquest episodi hem analitzat a fons el torn més important viscut a casa nostra, però de torn no només n'hi ha aquí i tampoc és exclusiu de zones de muntanya. Repassem ara els torns històrics que ha viscut el nostre planeta.
Iran, 3 de febrer de l'any 1972.
This is the most deadly snowstorm on record. That is that we have worldwide. Going back again to 1972, between 3 and 8 meters...
Va durar 6 dies, del 3 al 9 de febrer. Va matar 4.000 persones i passa la història per ser el més mortal mai registrat. Penseu que en certes zones es van acumular 8 metres de neu i això va deixar totalment enterrats 200 pobles, bàsicament de zones rurals.
Als Estats Units, hivern 1880-1881.
The Long Winter, by Laura Ingalls Wilder. Make hay while the sun shines.
D'aquest episodi se'n va fer un llibre per nens, El llarg hivern, en què s'explicaven els esforços d'una família per sobreviure. Al nord del Canadà i als Estats Units, el torb es coneix amb el nom de blizzard i provoca gran part dels accidents de circulació durant l'hivern. El de l'any 1880-1881 es considera l'hivern de la neu. Les nevades van arribar a l'octubre del 1880 i torb rere torb la neu es va allargar fins al març de l'any següent. El gruix de neu arribava fins al segon pis dels edificis i al gener la circulació de trens es va aturar en moltes zones. Van contractar fins i tot desenes d'homes per netejar les vies, que un cop netes van tornar a quedar cobertes per una altra tempesta de neu.
Als Estats Units, 12 de març del 1993.
The record-setting storm of the century, sending the entire state into a state of emergency.
I've never been to Alaska, but...
Es coneix com la tempesta del segle o el gran torb, la gran ventisca. Un cicló format al Golf de Mèxic va recórrer l'est dels Estats Units i va provocar tota mena de fenòmens, com tornados, marees i rècords de fred. Les tempestes de neu van anar des de Geòrgia fins a Pennsilvània i van aturar el transport per terra, mar i aire. Quan hi ha un episodi de torb, la temperatura que nota el nostre cos no és la mateixa que marquen els termòmetres. En aquest cas, s'ha de fer un càlcul de la temperatura de sensació, que és una combinació entre el vent que bufa i la temperatura que marca l'aparell, el termòmetre. Per exemple, si la temperatura és d'uns 0 graus i el vent bufa uns 10 km per hora, el nostre cos tindrà una sensació d'uns 3 graus sota zero, encara prou suportable. Però si anem a extrems propis d'una situació de torb, podem arribar fins a temperatures de sensació de 30 o 40 graus sota zero. Si combinem, per exemple, vents de més de 100 km per hora amb temperatures, per exemple, per sota dels 15 graus sota zero, doncs ens dona aquests resultats. En aquests casos, en menys d'un minut, les parts del cos exposades al vent poden quedar totalment congelades. I a l'altre extrem hi tenim una altra temperatura de sensació, que és la temperatura d'aixafogor. En aquest cas, el que combinem és la temperatura amb la humitat relativa de l'ambient. Com més alta és la humitat que ens envolta, més dificultat tindrà el cos per refredar-se, per suar, per ventilar-se, i per tant, notarem més calor. Per calcular-ho tot plegat, els meteoròlegs consultem unes taules que ens faciliten el resultat. Com hem vist en aquest episodi, el torb és un fenomen que, depenent d'on t'enganxi, es pot convertir en mortal. La combinació del vent, la mala visibilitat, el fred insuportable i la possibilitat de perdre's fa que a vegades sigui impossible sobreviure. Amb els anys, les previsions del temps cada cop són més acurades i es pot avisar la població amb antelació de l'arribada d'aquest fenomen. Per aquesta raó, cal sortir a la muntanya sempre ben informats i, a banda d'això, tenir un coneixement mínim de meteorologia d'observació, que sempre ens pot ajudar, i també anar ben equipat per, si mai t'enganxi, deixa desprevingut tenir el màxim d'eines per sobreviure.
RAC 1 i Naturgy t'han ofert Oxigen, el podcast de RAC+1 amb Mònica Usart.